I hem arribat a les 9 del matí. Ara és moment de resumir alguns dels temes més destacats d'aquest divendres. La Guàrdia Civil ha detingut un treballador municipal d'Alcúdia acusat d'empadronar de manera irregular més de 400 persones. Se sospita que feia aquest tràmit amb migrants en situació irregular a canvi de doblers.
El funcionari feia els empadronaments als capvespres i amb la identificació digital que usurpava a un altre treballador. La batllessa Final Linares explica que ho varen detectar, entre altres coses, per l'horari d'aquests empadronaments.
Vàrem veure que aquests empadronaments se feien al capvespre. La banda d'estadística està aquí davant, és un edifici que està davant l'Ajuntament, i al capvespre no hi fa feina ningú, a part està tancat.
Empadronava aquestes persones en solars i en habitatges inexistents. L'arrestat ha passat a disposició judicial per un presumpte delicte de falsedat documental.
I fa només uns segons acabant de conèixer la dada d'inflació corresponent al mes d'agost d'aquest any 2025, la dada per comunitats autònomes, que indica que les Balears els preus varen pujar un 3,2% respecte a l'agost de l'any passat. I continuen les Balears molt per damunt de la mitjana estatal en aquesta inflació. De fet, la mitjana nacional és d'un 2,7% i, com dèiem, a les Balears és un 3,2% de pujada de preus respecte a un any enrere. I no deixem la crònica econòmica, perquè el Consell d'Administració del Banc Sabadell ha rebutjat per unanimitat l'OPA del BBVA. Considera que no recull el valor de les accions i que infravalora de manera molt significativa el projecte de l'entitat catalana.
Entén que la contraprestació és insuficient i que manca una prima de control sobre el valor. A més, recomanen als accionistes que no acceptin l'operació i insisteixen que aquesta és la millor opció.
El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Balears reclama més professionals a la sanitat pública i també que s'ampliïn les seves competències.
Critiquen que aquest personal sanitari és clarament insuficient perquè intervenen en nombroses patologies. De fet, ajuden a pacients que pateixen Covid persistent, pneumònia, asma, entre d'altres. Marc Bosch, el vocal a Menorca, ha fet aquestes declaracions fa pocs minuts a l'informatiu Matí.
A Balears tenim un fisio per cada 6.000 habitants, quan els ratis recomanats per l'Organització Mundial de la Salut serien d'un fisio cada 1.000 habitants. Vale, hi ha àrees on aquesta proporció encara és més exagerada, com per exemple l'atenció primària. L'atenció primària, l'estudi que et comentava, calculaven que teníem un fisio per cada 23.000 habitants.
I les famílies de les aules específiques UECO de Menorca es varen manifestar ahir a Maó per demanar més recursos per a l'educació dels seus fills que tenen necessitats educatives especials.
Denuncien que han començat el curs amb un dèficit de professionals, consideren que fa falta reforçar més el personal amb més auxiliars tècnics educatius ATES, també ampliar la jornada de l'especialista en audició i llenguatge. Noemi Tur és autora al Pasqual Calcó. El bo de Maó.
I fa molt de temps que demanant que a les aules UECO, per perfil que tenim, hi hagi 3 ATES, que són 3 auxiliars tècnics educatius, per poder cobrir com a mínim les necessitats i que els PTs puguem fer una feina més acadèmica i bueno, més d'estimulació cognitiva.
La Conselleria d'Educació defensa que s'ha fet una aposta molt gran en diversitat. També entenen que no hi ha manca de personal i que hi ha hagut planificació amb la dotació que correspon per a les famílies amb fills que tenen necessitats especials.
D'aquí uns segons arribarem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon divendres.
Més informació a ib3notícies.com.
El Dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
9:04. Bon dia i benvinguts al dia. Encetam aquest divendres, dia 12 de setembre, amb temps estable de moment, 23 graus de temperatura, possibilitat, això sí, d'algun ruixat a l'illa de Mallorca. Parlem d'habitatge, un tema que se repeteix i que és considerat com a primer problema a Espanya en el baròmetre d'opinió del Centre de Recerques Sociològiques, el CIS, corresponent al mes de setembre. Un estudi en el qual es reflecteix un repunt de la preocupació per la immigració, també, que desbanca la corrupció del segon lloc de la llista de problemes. També un record d'esments a la mala qualitat de l'ocupació, que es col·loca com a tercer problema. En concret, l'habitatge apareix com un problema en el 30,4% dels qüestionaris, puja d'aquesta manera 4 dècimes respecte al mes de juliol, seguit de la immigració amb un 20%, enfront del 18% del baròmetre anterior. Avui, precisament, a les 10, parlarem amb els propietaris dels nous pisos de protecció oficial a Manacor per abordar el tema de l'habitatge en aquest programa. Altres titulars del dia.
I del Banc Central Europeu manté el tipus d'interès en el 2%. Ha estat una decisió per unanimitat i, possiblement, de moment, no hi haurà més baixades de preu de doblers, ja que el procés per reduir la inflació ja s'ha acabat, podríem dir. Avui ens visita el nostre economista Tomeu Cantallops per analitzar aquests números importants, sense cap dubte, davant una costa de setembre ben feixuga.
En Crònica Nacional.
Després que la reforma laboral no tirés endavant, el Ministeri de Treball ha tret a consulta pública el projecte de reial decret per desenvolupar el nou registre horari de la jornada laboral. Ho fa un dia després que el Congrés hagi rebutjat prendre en consideració la llei de reducció de la jornada laboral, que incloïa el nou sistema de control horari, en el qual el treballador ha d'especificar si les hores que ha fet feina són ordinàries o extraordinàries.
I en el món, a l'àmbit internacional?
I del Tribunal Suprem de Brasil ha condemnat a 27 anys de presó a l'expresident del país, Jair Bolsonaro. El declara culpable de l'intent de cop d'estat després de perdre les eleccions de l'any 2022. I continuen les repercussions després de la invasió de drons russos en l'espai aeri polonès. França i Alemanya, per part seva, reforcen la defensa aèria sobre Polònia, París i destina 3 avions de combat i Berlín ampliarà les seves missions de vigilància de l'espai aeri.
La nostra frase del dia.
Els divendres és com un superheroi que sempre arriba just a temps per salvar-nos de l'avorriment. Thank God it's
divendres i superherois sembla una frase treta d'un manual d'autoajuda.
I dona, Marta Garau, l'han treta d'una revista de decoració. I això és cert.
I avui per què mos permetem aquesta llicència?
Doncs perquè és divendres i així podem posar molta més música.
I en aquestes hores encara no mos has contat quina era la notícia sense la qual no podem viure. De què parla tothom?
I de parla de l'anunci de lloguer d'una casa a Banyalbufar per 740 euros al mes. I no és una estafa. Ha estat l'anunci més popular d'aquest estiu. L'han difós aquesta setmana els propietaris d'una petita casa de dues habitacions i vistes panoràmiques en aquest poble, Banyalbufar, que l'acaben de posar per llogar. El preu, com dèiem, 740 euros al mes. Molta gent pensava que era una estafa, però no. El propietari nom, Roderick, és català, originari de Girona, i molt vinculat al poble. Juntament amb la seva parella, en David, han assegurat que el motiu de posar la casa a un preu adequat és perquè la gent ha de poder viure. Estimat... Ai, ara m'ho pensat que anaven a Marta Garau. Estimat Roderick, avui ens has fet creure de nou en la humanitat. I amb aquesta música de fons vull demanar-vos. És en Roderick, la llum al final del túnel? Es necessiten més Rodericks en aquest món nostre? És en Roderick un diamant en brut? I amb aquesta marxa de divendres volia demanar-vos, estimats companys, què en penseu? Encara hi ha esperança? Joana Marató amb una.
Bé, jo crec que aquella, bé, farem bé aquella frase que diu una flor no fa estiu, però crec que si hi ha una flor aquí i una altra flor a Sullar, moltes flors sí que poden
faran
canviar
el món.
Sí, faran una primavera i poden canviar el món. I, per tant, jo diria que hi ha esperança i vull tenir fe en l'humanitat. Vull dir, crec que vull ser positiva avui perquè no tothom va de males, tot i que pugui parèixer que sí, i vull creure en l'humanitat. Vull ser creient.
La Joana Marató a favor de la primavera del lloguer.
Exacte.
Marta Grau.
Ho resumirem una frase
però,
en concret.
Perdó, en sa vida, tot això que dic, ho crec en sa vida.
Esperança.
Perdona,
esperança
en Joana Maria Marató amb una, dos punts. Sempre he cregut en la primavera del món.
I en sa bona fa de ses persones.
Mira, jo, molt breu i molt ràpid. Roderick, David, podeu venir al dia? Podeu venir a veure-mos? Podem fer una xerrada? Idò, aquesta és la vostra casa.
Mos podeu convidar a passar un cap de setmana. Per tant, també, per no.
Podem fer un reportatge en aquesta casa de Bany al Bufar, amb aquestes vistes.
No, sí, que venguin, que venguin. No, jo també, jo dono esperança. El que passa que amb aquest tema també sempre volen de fer replantejament de nosaltres mateixos que faríem en situacions similars, perquè també ho hem de tenir en compte. Està molt bé i després ho dèiem, a vegades hem dit que nosaltres mateixos malvenem les nostres illes. Per tant, també ho hem de tenir molt clar, això, que quan ens toca a nosaltres hem de ser capaços també de tenir aquesta consciència. Vull dir que...
Es va escriure Shakespeare a Otello que la gelosia és aquell monstre d'ulls verds. Malauradament, es lloguer, o es preu del lloguer que se pot demanar per una casa, ha despertat el que jo consideraria un monstre d'ulls grots, que és que et se codicia, perquè tots, en un moment determinat, podíem fer com en Roderick i optaríem per fer una altra cosa. Ara, només espero que en aquest anunci d'aquesta casa, que pertany a dos homes, és a dir, que són una relació homoafectiva, s'abstenguin gent que insulta per xarxes a tota la comunitat LGTB, no fos cosa quan el lloguer barat el posen dos gais, t'hi apuntis a les totes i després te queixis o t'insultis perquè visquin la seva vida a la seva manera. Només com a reflexió. I és vera que encara hi ha una mica de llum en el final del túnel, però encara, si ho feia notici vol dir que no hi ha tant de túnels, estimades i estimats. Vol dir que...
La realitat és aquesta.
Vol dir que el túnel és un cap de guia. Vol dir que el túnel és un cap de guia.
Exacte.
Ses coses com
també és vera.
D'aquesta manera hem decidit començar que
havíem arrencat de molt bon rotllo i ara al final
mira com hem acabat.
És que no tots som així, som pessimistes de tarannà.
Tu creus?
Una mica sí, de vegades, però bé, que soni els Beatles i tu ja dones pas a el que vulguis. Marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high.
El dia, amb Marta Grau.
Nou i 12 minuts en la bona companyia de Miguel Soler als comandaments tècnics. Després, a la part televisada, s'incorporaran Andreu Tauler, Albert Borràs, Robert Mercè i Yolanda Ruiz. Segueixen nosaltres en la producció. D'aquesta manera, començam el divendres, repassant l'actualitat i encetant la nostra tertúlia. Avui podem saludar els nostres companys Elena Pipó, Eduardo Luna i Quique Oñate. Bon dia a tots tres.
Bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
Què tal, bon dia?
Tema sobre la taula per saber com encetam aquests diaris, aquestes portades que parlen sobretot de migració. De nou, mireu, vull centrar-me en el desacord o, per dir-ho d'una altra manera, no, en el xoc entre el Consell de Mallorca en un ple centrat en la qüestió migratòria de Balears. No? PP i Vox xoquen en el Consell perquè els populars han tombat una proposta dels d'Abascal per demanar als municipis si volen centres de menors, mentre que Vox ha votat en contra d'una partida econòmica del Consell per al sistema de protecció a la infància. Així, resumint, el PP ha hagut de salvar aquesta partida econòmica amb el suport de l'esquerra. Conclusió ràpida, no ha tirat endavant la moció de Vox per fer aquestes consultes als municipis sobre la possibilitat d'obrir centres de menors amb el vot en contra dels populars. Un punt de divergència respecte a la migració i la gestió dels menors. Eduardo.
Bueno, yo creo que es un brindis al sol. O sea, realmente parece que Vox no entiende que tenemos la obligación legal de aceptar estos menas, y mientras que no se cambie esa postura, pues... es lo que toca hacer. O sea, es que no se le puede dar muchas vueltas a esta historia. Y tampoco tendría mucho sentido crear esta confrontación pidiéndole a los ciudadanos que, pues que se pronuncien sobre una cuestión que al final lo que genera justamente es esta polarización, ¿no? De decir si quieren aceptar o no aceptar a estos inmigrantes cuando realmente, vuelvo a repetir, tenemos la obligación legal de hacerlo.
Sí, estic d'acord amb Eduardo. De fet, ahir jo vaig cobrir Isple, justament, i sí que aquí voldria dir que, precisament, el que se demanava a la moció, a la pràctica ja s'ha dut a terme, perquè hi ha casos com a Calvià, per exemple, o Inca, que precisament a Inca va ser, en part, va succeir gràcies a, també al govern del PSOE en aquest sentit, se varen filtrar les ubicacions d'on se posarien aquests centres. I en el cas de Calvià, que jo som més del municipi, pues, no se va arribar a implantar, era un centre en res, amb menys de, si no m'equivoco, amb menys de 10 menors, i no implicava que tots ho fossin tampoc. En el final se mesclen també, hi ha un intent d'integració, no se posen només menors estrangers no acompanyats en un mateix centre, hi ha tot un seguit. És una feina que a més és silenciosa i s'ha fet des de fa molt d'anys.
El problema és realment la filtració, tal vegada, no? Que això, hagués passat,
això ha passat,
si no, això
ja ha
s'hagués
passat.
Filtrat.
Altres municipis. Jo tinc constància d'aquest dos concretament i a Calvià va ser, precisament, hi va haver una consulta paral·lela que se va reunir en els residents de Calvià Vila i, bueno, va sortir que no, una votació que no era legal, però que va sortir com a que no, i tot això genera unes pressions que en el final l'IMAS pues, no, se va decidir no impulsar aquesta obertura d'aquest centre que hagués estat ubicat en el convent de Calvià Vila. Però bé, estic d'acord amb el que deia Eduardo en aquesta línia.
Però se necessiten centres de menors. Helena.
Bueno, esto parece el patio de un colegio. O sea, tú no me votas esto, pues yo no te voto lo otro. Y la verdad, yo creo que los políticos aquí tendrían que tener un poco más de altura y sobre todo a quien representa, que son unas instituciones. Pero al margen de esto, hombre, yo a lo mejor planteado como una encuesta no sería esa la palabra, pero sí creo que tienen que implicar más a los municipios, eso de llegar y sin consultar, oye, ¿tienes espacio? Donde, no sé, yo creo que la intención iba más por ese camino, pero no lo sé, a lo mejor, y plantearlo como una encuesta, sino, oye, pues consultarlo, implicar más a los municipios, saber dónde van a estar estos sitios, implicarlos en o si ya se estaba haciendo, no lo sé, pero a mí me viene al caso lo que recientemente ha pasado en el paseo marítimo, o sea, que se va a poner ahí las carpas y los empresarios de la zona han manifestado que están totalmente en contra, porque, o sea, dan una imagen, o sea, justo donde van a desembarcar los cruceros, allí no sé, se podría haber buscado a lo mejor otra ubicación, al lado del Club de Mar, o sea, no sé, y luego que operativamente es una zona de tránsito donde salen mercancías, tráfico, pues, no parece el lugar más idóneo. Entonces, ahí vuelvo a decir que quizá habría que consultar más, implicar más a todas las partes que tienen que acoger por obligación, por ley, estos menas.
Me sorgeixen més preguntes. Quin podria ser el lugar, el lloc més idoni?
Ah, és que nunca lo hay.
Per què molesten aquests centres?
Claro.
No haurien de...
Y si en vez de plantearnos en dónde ponemos los centros, nos planteamos en qué hacemos con estos menores. La media de edad es de 17 años. ¿Por qué no se establecen, como se está proponiendo, ¿no?, ayudas a la emancipación, ¿no? ¿Por qué no se les escolariza de entrada cuando llegan con 15 años, que legalmente se puede hacer? Y nos dejamos de darles ayudas a partir de los 18 sin la escolarización previa, porque así no se integran. O sea, si realmente lo que tenemos que hacer es ayudar, escolaricémoslos, hagamos ayudas para la emancipación, para que puedan tener un sustento y sobre todo que hayan tenido un periodo de integración en la sociedad. Es que yo creo que este es el problema, además de evidentemente la crítica obvia al gobierno nacional, porque las competencias son suyas. O sea, aquí lo que estamos haciendo es poner parches a lo que podemos hacer dentro de lo que se puede hacer y ya pidiéndoles que se pongan de acuerdo, como tú bien dices, como un patio de colegio, porque yo creo que desde hace años no tenemos políticos que realmente se preocupen por los problemas. O sea, aquí tenemos políticos que están agarrados a la silla perennemente o que están preocupados en a ver qué discurso venden para luego renovar el cargo. Claro, vamos a pedirles que se centren en los problemas y yo, para mí, una de las partes sería centrarnos no en dónde ubicamos los centros, sino en qué hacemos con los menores.
¿Qué hacemos con los menores?
Sí. Pues es un problema, pero es verdad que sería buena idea y que aprenden el idioma. O sea, y de hecho están acogiendo, hay muchos colegios que acogen a extranjeros a mitad de curso, o sea que no sería un problema, constantemente acogen. Y es verdad, y buscarles una solución, enseñarles algo, o sea, a lo mejor no entrar en el sistema educativo, pero sí hacer algo, unos cursos especiales de pues conocer el idioma y cuatro cosas que puedan hacer e incorporarlos, no sé.
O sigui, les mesures d'integració que corresponen, és a dir, l'IMAS repen els menors, els acolleix a centres de menors i allà tenen pues, una primera, la primera que s'ensenya és precisament bueno, temes bàsics de com se viu en aquesta societat, no? Valors bàsics d'aquí i sí que comença la integració.
Fan un esforç d'una gran quantitat, sí, de professionals, des de traductors, intèrprets, això sí que me consta,
sí,
que és
dir, això se fa, el que passa és que clar, se necessiten més recursos, perquè és vera que aquest sistema fins ara no havia rebut tantes arribades.
I en certa manera no sap greu que sigui un tema incòmode, no? Per part de que generi tantes divergències quan és un, no deixa de ser un drama humanitari, no? I que això generi tantes divergències i tant de punts de conflictes.
Perquè dona vots, clar. Parlar d'això, pues dona vots, però en un moment de, com ja parlàvem, bueno, se parlàvem moltes vegades, no?, en tema de polarització i de crispació, pues clar, parlar d'això i fer un segons quin termes, pues evidentment dona rèdit electoral i això s'explota.
I respecte a la proposta de Vox de la de consultes als municipis sobre aquesta possibilitat d'obrir els centres de menors, com la valoram? Que és aquesta proposta que no ha tirat cap endavant, no? Que tot el conflicte ha estat per mort d'aquesta qüestió.
Claro, es que yo creo que si se traslada el debate a pie de calle, a la gente que le preguntas, ¿quieres un centro de menas a lo de tu casa? ¿Qué te va a decir la gente? El 90% que no. Y con eso que estás haciendo, trasladar el mensaje de, o al menos esa correlación de cuidado, que menas pueden ser también delincuentes. ¿Qué quieres, un centro de integración de delincuentes cerca de tu casa? Esto es lo que se pretende, o esto, yo al menos, entre líneas, es lo que creo que pretende Vox, que es al final bajar el debate a la confrontación, a la polarización y a intentar controlar el relato de la migración, que es lo que están intentando todos los partidos políticos, un poco pues para barrer los votos en este sentido, ¿no? La gente que está descontenta y que no quiere esta historia y la gente que está pues a favor de la ayuda, ¿no?
Claro, el problema de demanar, clar, lo positiu, i és vera, demanar, que en moltes altres aspectes de les nostres vides no se fa, demanar a la població què opina sobre quins temes, perquè precisament a Espanya el referèndum no és una cosa molt comuna, en res, perquè en aquest cas concret sí, i a més, en què la decisió d'aquestes persones, en què se basarà? Perquè en un ambient...
Quins seran els arguments?
Que està polaritzat i que està incentivat...
Perquè aquí és on volia entrar.
Clar. Se podria mirar, però bueno, jo estic una mica amb el que diu en Eduardo, que és un tema molt, molt complex.
Quin podria ser un argument sòlid per no voler un centre? És que és molt delicat i molt dur a la vegada, per això vos ho plantejo.
Nadie lo va a decir. Hoy en día que todo el mundo se esconde en las redes sociales, que puede soltar cualquier barbaridad, imagínate, y nadie pone nombre y apellido a nada, ¿cómo lo van a hacer en una encuesta? Yo creo que es absurdo, o sea, que hay que girar la cuestión. Esto es un debate de Estado, es un problema de Estado y que no se ha hecho hasta ahora. El gobierno central no ha asumido sus competencias, sus responsabilidades, y se lo pasa la pelota a las autonomías. Y encima no les da recursos ni nada. Entonces, creo que aquí la ciudadanía tendría que reclamar esa responsabilidad estatal y que deje de pasar la pelota a las autonomías, que poco y nada pueden hacer frente,
yo creo,
a este
que la pregunta
problema
sería,
de Estado.
A lo mejor decir si estamos de acuerdo o no con la gestión que delegación de gobierno ha hecho sobre las crisis migratorias, si ha estado a la altura, si no ha estado a la altura.
No, desde, ¿no?, el momento que oculta datos, puede pedir. No lo está.
El problema amb aquest tema, però jo també, és que s'ha instal·lat una idea que és inamovible, que és des de l'esquerra s'estima més no xerrar d'aquest tema perquè hi ha una por a que la gent, a que la societat tendesqui a creure o relacionar que immigració vol dir delinqüència. I és un tema tabú, i no se vol xerrar, i s'estima més no tractar un problema que és estructural, ja comença, bueno, pues, sí, perquè per una sèrie de moltes mesures, no? I clar, i des de part de certa esquerra o extrema dreta, com li volen dir, pues, que s'utilitza precisament per incentivar aquest debat i crispació i el que dèiem abans de ràdio electoral. Llavors, amb aquestes dues postures no se pot avançar. I el tema pues, queda així, queda completament impossible de tractar.
Un tema sobre la taula, després d'un estiu rècord respecte a l'arribada de migrants i una gestió també sobre la taula a l'hora de com gestionar, no?, aquesta arribada de menors. 9:24, vos vull demanar per el cas Coldo, perquè cada dia tenim com a novetats i és un tema que ens du acompanyant des de ja fa molts de mesos i que podem seguir analitzant. Recordem que el que era assessor ministerial, Coldo García, va enviar missatges a Marc Pons, que va ser cap de gabinet de l'exvicepresidenta tercera i exministra per a la transició ecològica, Teresa Rivera, sobre aquesta llicència d'operador d'hidrocarburs d'aquella empresa que se deia Villafuel, investigada també per l'Audiència Nacional. I del Partit Popular reclama el diputat del PSIP que deixi d'amagar-se, que doni explicacions per la seva implicació en el cas Coldo, mentre que el PSIC també recalca que Pons no va contestar els missatges de Coldo García. L'evolució d'un tema que sembla no arribar al final.
Bueno, no llega al final porque no sabemos si la investigación ha acabado o no. Conocemos partes de la investigación, porque claro, aquí te desvelan que hubo conversaciones que no fueron respondidas, pero no sabemos si hubo más conversaciones, si acabaron, si contactaron en otro momento, eso no lo sabemos. Entonces, hacer una valoración de eso, desde luego, si han dejado ver esto es porque hay algo más. Siempre van soltando y luego se descubre todo el caso. Pero yo creo que es muy precipitado hacer una valoración sin conocer todo el contenido de la investigación y, bueno, parece ser que hay algo, pero no podemos más que sospechar, però nada más.
Sí, és que mos ha passat precisament en això, un procediment de filtració, clar, t'arriba en un moment donat i és suculent, no?, treure-ho, evidentment, però, clar, si està fora de context, se fa, com diu Elena, complicat valorar fins que no surti completament tota la investigació i sigui transparent i se pugui entendre tot en el seu context, no? Però, bueno, de moment, els missatges descontextualitzats o el que s'ha filtrat pues, donen a entendre una cosa i en canvi en Marc Pons ho desmenteix. Haurem d'esperar.
Yo lo que puedo contar de ese tema, que sabéis que sí que estoy en la investigación judicial y evidentemente hay cosas que no se pueden contar, pero yo sí puedo decir que no están sacados de contexto. O sea, aquí lo que pasa es que se está utilizando investigaciones policiales para, no sabemos cómo, porque a veces alucinas que se filtren cosas que ni siquiera nos han llegado a nosotros, que estamos en la investigación, para un poco pues para redirigir un poco el rumbo político o incluso para atacarse entre ellos, ¿no? Lo que es indudable es que ha habido mensajes, no solo de este señor, y en un contexto en el que estamos hablando de que el análisis son miles de mensajes y miles de horas de interceptación, los mensajes están igual que estaban en la época de Armengol, con la propia Armengol, con Patricia Gómez, con Palomino, o sea, todos estos mensajes han existido. Por lo tanto, la conexión entre Coldo, la trama y el gobierno de Armengol es obvia y está constatada porque está en las propias filtraciones. Hay que ver luego cuál era esa relación que tenían. Los mensajes están y son innegables. Ahora hay que ver el contexto de los mensajes y el análisis de en qué momento y cómo se hicieron, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Lo
de
que está claro,
en Eduardo, que se vagi filtrant com un de gotets. Ara que ets, ara de sobte apareixen uns altres. Ara, això de què depèn? A nivell judicial, que de sobte a mesura que avança la causa se poden publicar uns altres no? De què depèn això?
Mira, pues depende de que cuando se filtra un informe, por ejemplo, como el último de la UCO, que eran casi 800 páginas, en las cuales hay documentos anexos con, como os digo, miles de mensajes interceptados, esta filtración a goteo depende de la capacidad que tengan los medios de comunicación de analizar esa ingente documentación. Entonces, claro, cuando van viendo mensajes, de repente dicen, ¡ah, ostras, este mensaje con este! Mira, fíjate, lo voy a filtrar sin dar el contexto del mensaje. Lo que pasa es que si la defensa es no conteste al mensaje, bueno, pues esto insulta a la inteligencia, porque todos sabemos que con altos cargos tú le puedes mandar un mensaje, lo lee perfectamente, tiene la información y no te contesta, o a lo mejor te contesta en otro momento con otra conversación, o te contesta desde otro teléfono, o le ves en persona y te dice, oye, lo que me mandaste ayer, X. Por lo tanto, eso no puede ser una línea de defensa. Lo importante aquí es que los mensajes están, la relación con la trama existe y hay que ver si esa relación es delictiva o no. Punto. Es que al final es esto en lo que hay que centrarse. Y dejarse un poco del bluff y de los comentarios que al final son titulares.
9 i 28 minuts, si me permeteu, escoltem uns consells i després reprenem aquesta tertúlia en d'abordar altres titulars del dia, que evidentment passen també per l'àmbit internacional, per les coes i tota la repercussió que ha tingut la invasió dels drons per part de Rússia a Polònia. Conversarem tot d'una amb Ricardo Gómez, doctor en Ciència Política i de l'Administració i també Relacions Internacionals per la Universitat Complutense de Madrid, per demanar-li opinió sobre aquesta qüestió i de moltes coses més. Així que tornem tot d'una.
I IB3 Ràdio és investigació. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el melón piel de sapo entero a 60 céntimos kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 € kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,95 € kilo y el jamón curado Eroski al corte a 16,95 € kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Mon cor estima un arbre, més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que tupen la ribera com un gegant guerrer.
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 150 anys del poema El Pi de Formentor. Consulta el programa complet a consellemallorca.es.
Aquest és en Toni, un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negre i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Buenos días. Pasa el bisturí de los acontecimientos sobre el lomo de la corrupción política en esta roca. Un cuentagoteo lento. Lo que pasa cuando a una justicia a la que no le das medios para que sea lenta, le sumas el letargo de cuando además toca altos cargos del partido en el poder. El señor Marpons, lento expresidente de esa Menorca pausada, diputado socialista, miembro de su ejecutiva y portavoz tranquilo en este momento en la Cámara Balear. Al descubierto en mensajes que apuntan a una relación de confianza con Coldo y la banda del Peugeot por el fraude multimillonario sobre hidrocarburos. La alargada sombra de Coldo en Baleares, dice hoy la prensa. 182 millones de euros que investiga la Audiencia Nacional, que busca la UCO de forma parsimoniosa. Con lo rápido con el que se investiga el currito, al migrante ilegal y a los cuatro parias. Y lo que se tarda cuando se trata de importantes cargos del gobierno de progreso anterior. Luego, que si vienen retrasos o dilaciones indebidas, con todos sus atenuantes. Si conocíamos la relación entre ambos dos el año pasado, esos contactos íntimos del año 21 no aclarados, conocíamos ayer la extraña relación que mantenían. Extraños mensajes, decía también la prensa. Desde el colegueo de aquel miedo me das de Pons a Coldo, del verse a la hora sauna de las 6 de la mañana, a los 15 segundos para darte los papeles que te comenté de ayer mismito. No es una acusación, no se pide una explicación, ni siquiera una aclaración convincente. Simplemente no mentir, y ya si eso al menos, un perdón por el ridículo nacional en el que nos tienen. Y ya el lunes, siempre lento, más.
El dia, amb Marta Grau.
No poden deixar de banda la crònica internacional i, sobretot, les possibles també repercussions. Recordem, ahir, el secretari general de la ONU, Antonio Guterres, va alertar del risc real d'expansió del conflicte a Ucraïna després de la incursió dels drons russos. Recordeu, fa només uns dies a l'espai aeri de Polònia, un incident que ha posat de manifest que la guerra d'Ucraïna és un risc per la seguretat europea. Per una altra banda, les autoritats de Polònia han imposat restriccions al trànsit aeri en tot el seu flanc, a fronteres amb Bielorússia, Ucraïna, enmig de tot aquest augment de tensions després de la, després que varen abatre, recordeu, aquests drons que varen entrar en territori durant un atac llançat per l'exèrcit de Rússia. Volem valorar aquesta qüestió amb els nostres tertulians, però abans també fer-li algunes preguntes sobre què pot suposar, no, aquest fet, si realment, no sé, podria ser, diuen alguns experts, una provocació per part del president Putin. Incorporen aquesta conversa Ricardo Gómez, que és doctor en Ciència Política i de l'Administració i Relacions Internacionals per la Universitat Complutense de Madrid i també codirector de Geopol 21. Ricardo, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por atendernos.
Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros de nuevo.
Hemos leído sobre todo, ¿no?, después de lo que sucedió hace pocos días, algunos expertos coinciden en que lo que ha hecho Putin, pese a que desde Rusia dicen que ha sido un accidente, o al menos no, eso es un poco la versión que se maneja, algunos expertos lo califican como una provocación. Queremos saber su opinión.
Pues a mi juicio concuerdo por completo con lo que acaba de decir. A mí sí me ha parecido una provocación del gobierno ruso hacia, en primer término, el gobierno polaco, Polonia, y en segundo término también por extensión a la Alianza Atlántica, a la OTAN y también a la Unión Europea. Pero este tipo de ejercicios por parte de Rusia para mí son habituales y se han llevado a cabo a lo largo del tiempo, al menos en los últimos años, y no deja de ser lo que en ciencia política, en relaciones internacionales, llamamos un ejercicio de guerra híbrida o un movimiento en lo que también se denomina la zona gris. Esta zona gris sería este espacio entre la guerra y la paz, donde no hay una situación de guerra, pero tampoco hay una situación de paz. Es efectivamente lo que estamos viendo en la relación entre Rusia y los países de la OTAN. Y precisamente lo que hace el país agresor, en este caso Rusia, es llevar a cabo acciones, medidas muy, 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 muy concretas que no provoquen una escalada del conflicto, pero que a su vez lo que hagan sea probar pues las defensas, en este caso, de la OTAN y de Polonia, la cohesión interna de la alianza, etcétera. Para mí es un ejercicio de guerra híbrida, como muchos otros hace Rusia en los últimos años.
Esa zona gris se refiere sobre todo también a países fronterizos, a todo lo que ayer salía, esa especie de vacío, ¿no?, respecto al espacio aéreo, ¿no? Lo podíamos ver en imágenes, se refiere sobre todo a eso.
Sí, precisamente. Como les comentaba, la zona gris es ese espacio entre la guerra y la paz. Es decir, no es una guerra como, por ejemplo, pudiera existir entre Rusia y Ucrania, tampoco es una situación de paz, porque es flagrante que existe una rivalidad, existe un problema, ¿no?, de fronterizo o geopolítico entre Rusia y la Unión Europea y los países de la OTAN. Entonces, lo que hace Rusia es tantear a la cohesión de la alianza y cómo se pueda llegar a responder a ese ataque que, bueno, ellos dicen que ha sido un accidente, pero ya ha salido hablando el viceprimer ministro polaco, Sikorski, diciendo que efectivamente que los drones no se habían desviado, sino que era una provocación por parte de Rusia y de su aliado Bielorrusia.
Una pregunta más, y esta sí que nos toca de cerca, porque Netanyahu acusa al presidente Pedro Sánchez de amenazar a Israel al decir que España no tiene armas nucleares para detener su ofensiva en Gaza. Lo escribió el primer ministro israelí en su cuenta oficial, ese mensaje duro contra el gobierno de Sánchez y que nos toca muy de cerca. Le pregunto cómo lo valora.
Bueno, pues para empezar me parece una declaración de intenciones desde el punto de vista del sistema multilateral, porque como bien saben, Israel reconoce, o mejor dicho, no reconoce tener armas nucleares. Es un país que no cree en el TNP, en el Tratado de No Proliferación Nuclear. Entonces, a mí me da la sensación con esas declaraciones que el presidente Benjamin Netanyahu está dejando de forma muy explícita que su país, efectivamente, para sorpresa de nadie, posee armas nucleares, y me parece un órdago hacia este caso España, que dentro de la Unión Europea está siendo, pues quizás junto a otros países como Irlanda, uno de los territorios, uno de los Estados miembros más bélicos, si me permiten la expresión, o más contrarios a las acciones de Israel en el entorno de Gaza. No deja de ser, pues, una vez más, una provocación de un hombre fuerte, ¿no?, al estilo de Putin, como es Benjamin Netanyahu, quien, bueno, pues está demostrando que no cree en el sistema multilateral basado en normas y está llevándolo pues a su máxima tensión, yo diría, desde su surgimiento.
Ricardo Gómez, doctor en Ciencia Política y de la Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense. Como siempre, un gusto contar con usted. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Buen día. Un placer.
Reprendrem la conversa si vos incorporeu just en aquest moment. Recordem que som en temps de tertúlia amb Eduardo Luna, Elena Pipó i Quique Oñat. Hem fet repàs a la crònica local, després la nacional i ara la internacional. I és inevitable parlar d'aquesta qüestió perquè parla tothom, perquè són tots els diaris portades de tot el món sencer. Dèiem, ens toca de prop, no ens toca de prop. Evidentment, ens toca de prop quan directament Netanyahu parla de Pedro Sánchez. I això és una evidència. Vos demano un poc la vostra valoració, sobretot després d'haver escoltat en Ricardo, no? No és un accident, sinó una provocació, i una provocació en què pot desencadenar, Eduardo.
Pues mira, primero, yo lo que sí que diría es que es la primera vez que la OTAN, durante este conflicto, utiliza los cazas de la Alianza para derribar estos drones. Por lo tanto, lo que decía Trump de, bueno, ha sido un error, ha sido un roce fronterizo y tal, queda totalmente desmontado, porque si no, no tienes que sacar fuerza aérea para derribar drones que ya estaban sobrevolando el territorio nacional, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, jurídicamente, se ha pedido la activación del artículo 4, que esto lo que quiere decir es que se plantea la alianza al decir, oye, han violado mi espacio de seguridad, por lo tanto, como somos una alianza, si nos atacan a uno, nos atacan a todos, y pide un poco pues ese soporte. Evidentemente, para mí sí que es preocupante la escalada del conflicto, y es preocupante ya que se empiece a meter la OTAN en este sentido, ¿no? Esto al final lo que te lleva a pensar es que, lejos de lo que decía Trump, de que se iba a solucionar en breve, es un conflicto que está enquistado y que, por desgracia, seguramente dure más tiempo, y nos deja preocupados y pensando en que, por favor, que esto no escale más y que no acabe metiéndose la OTAN y que no acabe siendo algo global, que ahí sí que nos tocaría de cerca.
Quique, Elena.
Jo en aquest aspecte estic d'acord amb Eduardo. Lamentablement això no és cap anècdota, vull dir, mos ha de preocupar molt, perquè bueno, totes les grans guerres han començat així, atacar un país, i de fet justament Polònia, sí, la darrera vegada va començar per allà la cosa. Prèviament amb altres, no? Però, clar, jo aquí també el que trobo és que Rússia sí que intenta com a tantejar una mica fins a quin punt Europa o l'Aliança pot respondre a Rússia. Però també jo diria que Europa ha de tornar a la diplomàcia i en el diàleg amb l'adversari. No pot ser que Brussel·les, Europa en general, tots els països de la Unió, deixin en mans d'en Trump qui és el que negocia amb Rússia en un moment, sobre un tema que afecta directament a Europa. Estats Units també, d'altres maneres, però més econòmiques que territorials, per exemple. I Europa s'ha instal·lat també motivada perquè fins ara sempre ha anat darrere de la política exterior americana, nord-americana, en no xerrar de cap manera amb Rússia. Això no és normal, tampoc. I s'hauria de retomar, però completament. Perquè això ha de creure... Jo crec que a Brussel·les s'ha instal·lat un poc la idea de que se pot guanyar Rússia a través de la guerra d'Ucraïna. I això no és il·lusori, és impossible. I a més s'està veient que Rússia, si alguna cosa ha demostrat a la seva història bèl·lica, és que pot resistir el que sigui, a costa de vides i de patiment, però és un país que ha fet això històricament. Sí.
A mi lo que realmente me preocupa es que hoy viernes se haya amanecido en las fronteras con 30.000 soldados rusos y bielorrusos y 40.000 por parte de los polacos. Entonces, yo una provocación, pero me temo que va a ir a más, no sé, parece ser que además Rusia siempre ataca así, o sea, primero manda unas tropas que creo que se llaman Zapa, hacen maniobras y luego invaden. Ellos dicen que no van a invadir y acaban invadiendo. O sea que es alarmante y muy preocupante la situación como está, ¿eh? De verdad que no es para dejarlo como algo y de que esto nos afecta, claro que nos afecta totalmente, o sea, porque si Polonia invoca el artículo 5, que quiero leer ese artículo 5 porque lo he buscado y os lo voy a leer, o sea, las partes convienen que un ataque armado contra uno o contra varios de ellos acaecido en Europa o en América del Norte se considerará uno o un ataque dirigido contra todas ellas. O sea que si Rusia ataca a Polonia, ataca a Europa. Y entonces ya está la guerra. Es así, o sea que muy preocupante. Y todas estas maniobras con los drones y que es un ataque de enjambre para forzar los operativos aéreos que tienen un alto coste y todo eso, pues ahí estamos.
No sé si
a las puertas.
Algunas entrevistas, crec que les publicava el diari El Mundo a ciutadans dels llocs en concrets on havien caigut aquests drons, no? I la por que els hi havia generat i com no podien dormir. I la veritat és que feia feredat i cridava l'atenció. I també crides l'atenció que hi hagi unanimitat, no? Per part d'experts, analistes polítics que diguin no, això ha estat realment una provocació. Bé, no volien deixar de banda aquest tema. Ara anirem amb temes més amables, eh? Perquè hem de parlar del permís de paternitat, que és vera que això també crec que suposarà un abans i un després i d'altres qüestions que valorarem amb els nostres companys. Però petita pausa per publicitat, torna'm tot d'una.
IB3 Ràdio és formació. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés, IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Nou i 46 minuts, reprenem aquesta tertúlia. Recordam, som en conversa amb Eduardo Luna, Elena Pipó, Quique Oñate, de l'actualitat internacional. Passam a la local, si vos sembla. Vos he de demanar per el permís de paternitat, perquè el Congrés ha donat, va ser dimarts, llum verda, l'ampliació dels permisos de maternitat i paternitat. La cambra ha convalidat el Reial Decret gràcies al suport de tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox, que s'ha abstingut. A partir d'ara, recordem, les famílies podran gaudir de 3 setmanes més de permís retribuït, són de 9 en total, dues de les quals flexibles fins que el menor tingui 8 anys. I en el cas de les famílies monoparentals, i és aquí on tal vegada se nota més, aquest temps extra de permís se duplica, que això, si recordeu, era una reivindicació molt antiga de les famílies monoparentals, perquè deien, clar, jo com puc organitzar-me només un permís, no? Conciliar era pràcticament una missió impossible. Quique, com valorem aquesta proposta? També hi ha altres tipus de notícies avui i no totes són tan dures, no? Com sí, sí. Les que hem comentat anteriorment.
No, és una bona notícia. En el final això beneficia a moltes persones, no? I permet desenvolupar un projecte de vida que per qüestions també del tipus de model que tenim laboral, pues és molt complicat, no? I precisament, bueno, qui vulgui pues se pot acollir en aquesta possibilitat i ho veig molt bé, la veritat. No, de fet, bueno, per una vegada hi ha gairebé unanimitat.
Només l'abstenció de Vox aquí.
Exacte. Que no sé quins termes exactes perquè s'han abstingut, perquè precisament això també favoreix un poc la natalitat que tant demanen. Però
yo creo que es que voy a dar el contrapunto, ¿no? Para no estar de acuerdo en todo.
Sí, claro.
Yo creo que se legisla un poco solo por el tema de la foto, ¿no? Porque dices, bueno, vale, fantástico, es una buena noticia, sí, correcto, pero la natalidad sigue estando en índices mínimos. Por lo tanto, esto está claro que no ayuda a que la gente tenga más hijos. Detrás de esto es plantea ayudas reales, ¿no? Porque yo creo que el tema está más en un tema económico que en un tema de que puedas estar en conciliación familiar, que es fantástico. No quiero decir lo contrario. Y luego, por otra parte, ¿cómo van a soportar las pymes? ¿Una pyme cómo va a soportar la ausencia de un trabajador sin un apoyo económico detrás de eso? O sea, es que yo creo que al final el problema es más transversal que no solo dar el permiso de paternidad y ya está, nos hacemos la foto, titular y listo, corremos y aquí se ha acabado, ¿no? Yo creo que sin ayudas reales legislan solo para la foto, el titular y el relato, que es el estamos imbuidos todo el rato en este tipo de políticas.
Yo también pienso un poco esto, o sea, está muy bien, vamos avanzando a pasos de muy despacito, pero por fin se ve una luz de que van a ser ayudas reales que lograrán eso, permitir conciliar el trabajo. Pero aquí se trata también de tener un apoyo económico, como hacen otros países, que ese es el gran tema. Y creo que también me parece muy bien que se piense en las familias monoparentales, pero ¿y los autónomos? Aquellos que no pueden dejar su negocio porque todo depende de ellos, igual que si se ponen enfermos o tienen un accidente. Para ellos, que hay alguno, por ejemplo, en un país donde lo de los autónomos es, no sé en cuánto estamos, pero es de las tasas más altas en toda Europa, ¿qué hay de ellos? ¿Los tenemos abandonados como siempre?
Sí, que en estas Balears, però, a més, que hi ha molt d'autònoms i microempreses i, precisament, segurament en aquest escenari és encara més complicat. Així tot, jo crec que és una bona notícia, vull dir, que això que ho comportin tots, no? Però, sí, efectivament, el contrapunt que donava, Eduardo, crec que és important. Perquè,
jo, com a autònom, me siento muy abandonado.
Yo también.
No me planteo tener hijos porque digo, bueno, voy a dejar de trabajar 8 semanas, muy bien, a ver quién paga la factura durante
sí,
esas 8 semanas.
Sí, no, és complicat. No? Precisament ho comentava també, no?, que potser ens ha de fer recapacitar també una mica de a quin punt hem arribat en el model laboral que tenim actualment, no? Que això potser també...
En una setmana en què no se tira cap endavant la reforma laboral.
Claro, precisament, també és vera. Sí,
que
sí,
podeu
sí,
fer una
sí.
valoració.
Que si també supos que no Eduardo dirà que...
Claro, tu dices, que reforma laboral.
Una bona foto, també.
Per què no és viable? Eduardo, venga, jo te posaré en bandeja, com se diu en castellà.
Vamos a ahí, a chutagol. No és viable perquè no estamos hablando de trabajar menos horas, estamos hablando de ser más productivos. De hecho, hay países que incluso están aumentando la jornada laboral por un tema de productividad. Entonces aquí, ¿qué empresa puede soportar la bajada de horario del trabajador con el mismo sueldo si el trabajador va a ser menos productivo? Es que al final es una cultura de la productividad, no de las horas de trabajo. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo un despacho de abogados, para mí fantástico que trabajen menos. Si el trabajo está sacado, yo no tengo ningún problema. Y el teletrabajo, menos todavía. Fantástico que trabajen donde quieran. Pero es un tema de productividad, no es un tema de horas calentando la silla. Que esto en España creo que lo tenemos claro. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, a golpe de foto.
Sí,
yo creo que llamaría así.
Y sobre todo esa productividad hay que verla en la administración pública.
Sí, porque aquí será un contrapunto. Hay funcionarios megaproductivos y que les echan muchísimas horas, y luego está el típico del funcionario que se va a merendar a las 10 de la mañana
la
y te vuelve hasta la 1.
Por desgracia.
En fin.
Bueno, sí. Evidentment, hi ha tot tipus de perfils, igual que tot tipus de feines, no? Sense ànim de generalitzar ni molt manco. Vinga, tenc una bona notícia, una no tan bona, i així tenim la cara i la creu de la monada, val? L'índex de referència, l'INE, que acaba de publicar l'actualització del lloguer i puja el mes d'agost al 2,9%. Entrem en detalls. Ho ha publicat aquest divendres. És l'actualització anual dels contractes de lloguer, que se situa en aquest quasi 2,20% d'enguany davant un 2,15% del mes anterior. I així aconsegueix la taxa més alta des de gener de 2025. Això, per una banda. I per altra, avui ho han descrit el sumari com a torna a creure en la humanitat. L'anunci immobiliari que més ha cridat l'atenció aquest estiu i ha passat a l'illa de Mallorca. Ho han difós aquesta setmana els seus propietaris. Són dos adlots, una parella que tenen una casa de 2 habitacions, vistes panoràmiques a Banyalbufar, l'acaben de posar en lloguer i el preu són 740 euros. Què passa? Que molta gent pensava que era una estafa. Fixa't, ja han deixat de creure, no?, que això és viable, però ells han dit que no, que simplement ho fan, i l'argument que han dit ells específicament és perquè troben que la gent ha de poder viure. Per on voleu començar? Per la pujada o per l'anunci Esperança?
Per l'anunci, no?
Vinga, dona-li, Quique.
Home, és un cas molt loable, no?, per part d'aquesta parella que llogues aquesta casa. També record, si no m'equivoco, Artà va passar una venda també que la venia... Bueno, en aquell cas després, bueno, pot ser que la comprin i després la revenguin més car, que també pot ser. Però en aquest cas, pues mira, el manco pues li donaran l'oportunitat a qualcú que pugui llogar un lloguer un preu més o manco acceptable, ja dins dos paràmetres en els quals molt, molt bon, no? Perquè 700 i pico d'euros fa 15 anys no mos hagués semblat una locura. Però bueno, és una... Sí, un poc creure... Però clar, això igualment, el curiós és que mos fixem en això, que sigui notici, precisament, que una persona, una parella, a tot Balears, passi això, o que el manco se sàpiga que fa això, mos han de fer mirar. Jo no me cansaré de demanar que... Ho veig molt negre, però no me cansaré de demanar que se necessiten mesures estructurals, i aquestes mesures estructurals per afrontar la crisi de l'habitatge evidentment implicaran que tothom ha de fer sessions a administracions i també pues, propietaris que joguin a preus estrambòtics o gent que se benefici també pues, a nivell de turístic. En el final aquí tots haurien de sortir una mica perdent perquè col·lectivament sortin guanyant, perquè se puguin desenvolupar aquests projectes de vida de residents, ja, bàsicament.
Jo suelo ser súper pragmático siempre. Mira, por una vez no lo voy a ser. ¿Os imagináis que la solución a esto no pasase por medidas estructurales? ¿Os imagináis que la solución al tema de la vivienda fuese una cosa tan sencilla como sentido común? Y no tener la avaricia de querer ganar más y más y más. Y que al final esto fuese algo que los propietarios dijesen, mira, pues prefiero poner este precio, cobrar y echarle una mano a alguien que sé que me lo va a agradecer, que me va a pagar, que no intentar ganar cada año 100, 200, 300 euros más al mes. Esto sería la leche, sería el pensar que todo el mundo es bueno y que tenemos algo en la cabecita, algo más que este afán ansioso y enfermizo por ganar dinero, ¿no? ¿Os imagináis que eso fuese la solución? Yo no, ojalá, pero bueno.
Pero es muy complicado.
Yo creo que, a ver, es un caso peculiar que llama la atención, que está un hecho aislado, pero no exclusivo. Yo de verdad que conozco, ni único. O sea, yo conozco un familiar que tiene alquilada una casa de 4 habitaciones por 750 euros. Y su argumento es, oye, pues me voy a saltar las normas del mercado porque yo prefiero cobrar seguro que no que me ocupen la casa, o que tenga problemas, o que empiecen los impagos, como hoy en día no puedes sacar a nadie y te tienes que comer, pues a lo mejor hay gente que prefiere tener una actitud más conservadora, no tan codiciosa, y ese es el argumento, ¿no? Para...
Sí, sí. Sí, yo también conozco algunos casos, ¿eh? O sea,
sí, hay casos.
Hay algunos, sí, sí, sí. Pero es verdad que luego...
No es la norma común, pero hay casos, sí, y que tienen esta actitud, no solo para dejar vivir, sino porque dicen, oye, yo prefiero dinero en mano, que me garantice un alquiler seguro y largo, sin problemas, y cobrar lo que toca.
I la pujada del 2,19% front al 2,15% ja serà anecdòtica perquè, clar, són preus tan alts que tal vegada no se nota o, no sé, tampoc és una bona notícia una pujada en aquest cas.
Com no, no, a mi me recuerda mucho a l'Euribor, cuando l'Euribor subía de manera que cada mes era màximos históricos, màximos históricos.
Ara, l'Euribor el tenim estabilitzat, de moment.
Sí, no, ahora sí, pero digo que me recuerda a esa época... Temps. ¿No? De subidas que cada mes decíamos, no, este es el máximo histórico. Esperemos que aquí llegue un momento que se estabilice un poco, porque es que si no, al final...
Que, per cert, en el tema del lloguer també hi ha una qüestió curiosa avui, que és que, clar, segur que una de les noves modalitats és el lloguer d'habitacions, i que això, ara mateix, les habitacions tenen una altíssima demanda. Clar, el tema és que no segueixen la mateixa llei d'habitatge, i el preu de pujada d'una habitació no està controlat per la llei d'habitatge. No sé per què no han arribat a un consens polític en aquesta qüestió. Suposo també perquè el lloguer d'habitacions és una cosa... o el boom del lloguer d'habitacions és una cosa relativament nova, però clar, això és el que fa que te puguin pegar una pujada a les totes d'un lloguer d'una habitació. No hi ha una regulació com sí que pot tenir un pis en concret. Crec que això tampoc ens beneficia, perquè dificulta més la situació aquí a les Illes, que de sobte te puguin pegar un...
Y además es lo que decíamos al contrapunto a lo que comentabas tú, ¿no? O sea, una persona que dice, no, yo prefiero tener fijar el alquiler en 700 euros porque seguro que me van a pagar, al contrapunto de la persona que te dice, no, yo prefiero sacar al inquilino y coger, hacerlo por habitaciones a 500 euros por cada habitación y ganar muchísimo más dinero, ¿no? Entonces, y es lo que tú dices aquí, cuidado porque es un modelo peligroso también este.
Acabarà, tal vegada, per incloure-se a la llei d'habitatge.
Jo crec que no les queda altra solució, perquè és que si no habrá un nicho refugio para hacer negocio ahí, para tener este tipo de mercado que no estará regulado. Entonces yo creo que al final no quedará otra que hacer algún tipo de anexo.
M'imagino que teniu constància, no?, de gent, aquí que és el més jove del que ens acompanya a taula, no, sobretot per al futur dels joves, no? Ara mateix les habitacions és una alternativa, o és una de les alternatives?
Sí, és una alternativa, però no et s'ha desitjat,
no,
evidentment.
Ni molt manco.
Jo record quan vaig estudiar, quan estudiava la carrera, pues farà, seria 2000, quan, al principi, 2014 seria, quan vaig, imagina't. Pues,
no fas res, Quique.
No, però jo sí, ja ha passat estona, però record pues, que mos oferien, vàrem arribar a un pis, jo vaig arribar a un pis i mos oferien això, era tremendo, ho vaig veure jo i dir, ostres. Clar, en aquell moment, no ho sé, però a lo millor em dona una sensació com que estava més acceptat en el món d'estudiants, perquè, bueno, estudiants, molt bé, que no compartís amb estudiants, compartís amb gent, vull dir, adults que estaven fent feina. Però, clar, això s'ha convertit en la norma, en molts casos. I estic com un Eduardo amb això. Això, però, bueno, no sé, tu què opines?
No, bueno, que hemos pasado de verlo en estudiantes o gente que venía, las señoras de limpieza, pues venían al principio, venían atraídos por familiar, les dejaban una habitación, luego esto ya dos, tres, ya ha pasado, y es verdad que se está generalizando. És un drama, però
que el manco estigui inclòs dins la, sí, la llei d'habitatge, perquè no
encontrar abusos, exacte, i explotacions com en el cas de
Elena, Quique, Eduardo, se mos esgota el temps, va un cap de setmana.
Moltes gràcies.
Bon fin de setmana, moltes gràcies.